24 i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bon dia, Miqui Núñez, Buhos, Blaumut, Detallets i Ginestar. Són només alguns dels noms propis que aquest cap de setmana no ho han donat tot per un públic d'allò més especial. Infants que han trobat el seu espai en el Petits Camaleons, un festival que se celebra a l'entorn del Teatre Auditori d'aquí Sant Cugat i que ha arribat amb les entrades exaurides. De fet, ha estat una edició que l'organització qualifica com a històrica, amb 10.000 assistents. Per als artistes, actuar davant la canalla és tot un repte, com han explicat Miqui Núñez, Ginestar i Detallets, els escoltem.
Els nens són reals, diuen la veritat tota l'estona, per tant, si s'avorreixen, deixaran de ballar, i si ballen, és que s'ho estan passant bé, o sigui, molt guai.
És que ens encanta tocar per infants i per famílies. Crec que s'haurien de fer molts més concerts en aquest horari perquè tothom pugui gaudir amb les mateixes condicions i per nosaltres vindríem cada any.
No cada dia es toca per un públic familiar i ara vam venir fa 3 anyets i ens ho vam passar superbé. A més, són bolos molt compactes i molt intensos.
Pensant en el futur, el creixement d'aquest festival del Petits Camaleons només podria passar per celebrar-se en 2 caps de setmana. Per tant, veurem què passarà en la següent edició prevista per l'octubre de 2025 ja. Una informació i uns vídeos i fotografies que poden també ampliar d'aquest festival que, com dèiem, ha plegat 10.000 persones aquí a Sant Cugat. Tot això ho poden ampliar, com dèiem, a Cugat Mèdia, a www.cugat.cat. Més enllà del Petits Camaleons, també és notícia que els Mossos d'Esquadra han detectat un increment en les estafes telefòniques i cibernètiques, especialment aquelles que es fan passar per companyies de subministraments o entitats bancàries. Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos a Sant Cugat, ha explicat al magazín Faves Comptades com funcionen aquestes estafes i com podem protegir-nos tots plegats. Massa explica que els estafadors solen obtenir dades personals de forma fraudulenta i després contacten amb les possibles víctimes oferint-los algun tipus de benefici econòmic a canvi d'actualitzar les seves dades. El conseller es diu desconfiar si algú ja et promet un benefici a canvi que tu li prestis les dades, diu a la gent en aquest espai del magazín de Ràdio Sant Cugat. Tots aquests consells i molts més, de fet, els poden ampliar a Cugat Mèdia a www.cugat.cat. La festa del barri del Monestir Sant Francesc ha tancat 3 dies intensos d'activitats per a totes les edats, on s'ha enfortit el vincle de pertinença entre la ciutadania. La rua amb el Caporales, Sant Simón, Cochabamba, tot un clàssic d'aquesta festa, el show dels casals dels avis de l'Associació de la Gent Gran de Sant Cugat, la jam musical amb grups locals i el bingo musical han potenciat el ritme entre els assistents. La cultura popular també ha estat present amb els diables i els gegants. La paella popular ha estat un punt de trobada destacat per cohesionar i potenciar el vincle identitari del barri. La membre de la xarxa Monestir Sant Francesc, Mireia Gallego, es mostra satisfeta per la resposta de la ciutadania en una festa molt participativa.
Que tothom se senti part del barri i realment és així, o sigui, cada vegada és més multitudinària i cada vegada les nostres activitats tenen més difusió i més impacte, no només al nostre barri, sinó fora, no? I el que demanem és això, no? Més suport per part de les institucions per poder dur-les a terme d'una manera efectiva i que realment la gent senti el barri com seu.
I la festa del barri Monestir Sant Francesc, que es va iniciar de fet divendres amb el pregó càrrec de l'extècnica municipal que donava suport a la xarxa d'entitats del barri, Pati Lepe, i el membre de l'Associació de Comerciants, Toni Gual. Més de 200 persones han participat aquest dissabte a la 7a marxa solidària Passepartú de la Fundació Privada Jeroni de Moragues per recollir fons per a persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual, mental i de l'espectre autista. Els inscrits han recorregut un circuit de 7 quilòmetres que ha tingut la sortida al parc de Ramon Barnils i ha comptat amb un punt d'avituallament al Pi d'en Xandri. A banda de la caminada solidària, els participants també han pogut jugar a futbol i la petanca. A més, hi ha hagut una pausa per esmorzar i la marxa ha tingut 1.000 metres de recorregut adaptat per persones amb discapacitat física. Per implanar cultural, i parlem primer dels Castellers de Sant Cugat, que han fet aquest cap de setmana la millor actuació de la temporada. Ha estat a Tarragona, en la jornada de dissabte del concurs de castells, on els gausacs han quedat quarts amb 2.115 punts. Ho han aconseguit descarregant el 4 de 8, el 7 de 8 i el 2 de 7. El certamen ha aplegat 300 camises verdes que, tot i la il·lusió, saben que la colla pot arribar més amunt. De fet, han intentat descarregar dos cops el 2 de 8 en folre, però no ho han aconseguit. L'èxit dels gausacs no es mesura només pel resultat assolit a la Tarra Coherent a plaça, sinó també per la implicació dels membres de la colla. Víctor Viete és el president d'aquesta entitat.
Hem picat pedra, hem trencat il·lusió, hem adreçat a tota la gent que creiem i que sabíem que serien contents venint, i això és el començament. O sigui, ens queda molta feina per davant, però amb molta il·lusió, i estem convençuts que sempre que els demanem podrem comptar amb moltíssima d'aquesta gent i amb molta altra gent del poble i de Sant Cugat.
Els Castellers de Lleida han guanyat la jornada de dissabte del concurs de castells gràcies al 2 de 8 en folre, que han carregat en cinquena ronda, a més del 2 de 7 i el 3 de 8, sumant un total de 2.375 punts. En segona posició s'ha situat la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, amb el primer de 5 de 8 de la seva història. Un castell que els del barri tarragoní han acompanyat del 3 i el 4 de 8, aconseguint 2.345 punts. Els castellers de la Vila de Gràcia han obtingut el tercer lloc amb el 2 de 8 en folre carregat i el 3 i 4 de 8 amb 2.135 punts. Sant Cugat acull des de demà dimarts, que és 8 d'octubre, el Festival Nacional de Poesia, que enguany arriba a la seva 24a edició i s'allargarà fins al dia 29 del mateix mes. La programació d'enguany se centra en la celebració del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés i el de la mort de Joan Salvat Papaseit. El primer de la vintena d'actes que acollirà la ciutat porta per títol Llegat Estellés, Fer Estelles al Vers, una proposta de diàleg entre els poetes Enric Casasses i Eduard Marco en una sessió conduïda per Gemma Ventura. La iniciativa poètica es farà a la sala clave de la Unió a les 7 de la tarda. Durant aquests dies es podran també escoltar a més veus com les de Martí Sales, Feliu Formosa, Àngels Gregori, Josep Pedrals i Rodrigo Cuevas, entre d'altres, i comptarà amb la presència d'una trentena de poetes, músics i actors i actrius que faran de Sant Cugat l'epicentre de la paraula escrita, com ha destacat la regidora de Cultura, Núria Escamilla. L'escoltem.
Realment, Sant Cugat és una ciutat capdavantera en la promoció de cultura, però amb aquest Festival Nacional de Poesia esdevé també un epicentre de la paraula escrita, fent possible que la difusió i la celebració de la poesia arreu dels països catalans.
L'espectacle inaugural serà el 15 d'octubre, que és dimarts de la setmana vinent, i porta per títol Les veus del poble, sota la direcció de Jordi Bosch, amb Victòria Pagès i Jordi Buixaderas a l'escenari, amb l'acompanyament d'Albert Bové Trio. I la cloenda serà una posada en escena de Si una emergència, que és el darrer llibre de Mireia Calafell, a càrrec de la mateixa poeta, i del músic Nil Ciuró. Ara, esports. I comencem parlant del Sant Cugat, que ha passat per rebre per sobre, volíem dir, de la Roca Penya Blanc i Blava, amb un 6-0, en el que ha estat la tercera victòria en els tres primers partits de les Vermell i Negres. Tot i que feliç amb la golejada, l'entrenador del Sant Cugat de futbol, Raül Raposo, s'ha mostrat prudent i ha detectat detalls millorables a l'equip. L'escoltem.
S'han vist coses on hem de millorar o hem estat una miqueta pitjor que els equips, que els partits anteriors. Crec que el bo és que som conscients i hem de treballar-ho, però molt content perquè les noies estan jugant molt bé, la seva actitud és molt bona, treballen molt bé durant la setmana, entenen les situacions, són molt llestes, a part de bones, són molt llestes i són molt bones companyes, que és importantíssim.
Les de Raül Raposa són líders de preferent juntament amb el Girona i el Terrassa, i la pròxima jornada visitaran el camp del Porqueres. Això pel que fa a futbol, i parlem ara d'handbol perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha superat per 33 a 30 el Bordils a la jornada 3 del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs s'han dominat des del principi al maig i han arribat al descans amb un avantatge de 6 gols, 17 a 11. A la represa, el maig ha estat marcat per diferents decisions de la taula arbitral que ha provocat diferents exclusions per a tots dos conjunts. En el darrer minut s'ha arribat amb un gol d'avantatge per als vermell i negres, que han certificat el triomf amb una gran diana de Jordi Sancho. Els santcugatencs són tercers a un sol punt dels dos colíders, que són el Sant Vicenç i l'Oar Gràcia. El tècnic de l'equip, Haritz Salvador, lloa la feina dels seus jugadors en un context difícil de la pressió davant un equip molt competitiu com és el Bordils. L'escoltem.
L'equip ha estat excel·lent. Havíem estat un partit fora de lo comú, molt estrany, moltíssimes exclusions. És molt difícil jugar-los pels dos equips. Són situacions que no entrenes, situacions de dos jugadors més, de dos jugadors més. Penso que tot i així han tirat d'ofici, han fet un partidàs, han controlat els nervis. Evidentment hem comès errors, però avui s'ha de felicitar els nanos, perquè hem tenut un partit en unes situacions realment molt estranyes, amb molta pressió, i avui tocava treure dos punts i s'han tret, i ja està, felicitar els nanos.
Els d'Àrid Salvador visiten la propera jornada la pista del Montcada, que és cué sense puntuar. I tanquem amb una altra qüestió, perquè la primera edició de la cursa solidària Som Vallès Trail s'ha estrenat aquest dissabte amb la participació d'unes 500 persones i assolint, de moment, 50.000 euros de recaptació per a la Fundació Encolliga. La sortida ha tingut lloc a les 8 del matí al parc del complex esportiu municipal Can Xarau de Cerdanyola, i els 60 equips han començat el recorregut de 68 quilòmetres que ha passat per Sant Cugat, entre d'altres municipis del Vallès Occidental. Els equips formats per 6 persones han tingut 16 hores per acabar la ruta i han hagut de recaptar un mínim de 600 euros per fer la marxa. Tot i que el gruix dels donatius ja s'havia fet, l'organització també espera que recaptin 10.000 euros més fins al 5 de novembre, ja que les donacions, atenció, es poden seguir fent fins llavors a la web somvallestrail.cat. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació Encolliga, una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 7 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet, a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
El que dèiem, comencem el programa amb el repàs a la jornada esportiva del cap de setmana. Joan Garcia, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Doncs així és. Avui comencem aquest primer programa del mes d'octubre i ho farem parlant del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Va començar la Lliga Verdrola i ho va fer amb bon peu, derrotant el totpoderós Aris per 3-1. I quina millor prèvia aquesta setmana per començar cita europea, cita històrica, el conjunt santcugatenc, que després de 35 anys d'història afronta el primer partit europeu. Serà aquest dimecres a les 8 del vespre a la pista del Ginebra. Són els 32ens de final de la CEP Cup, la tercera categoria europea. Per cert, us explicarem des d'allà, des de Ginebra. De fet, en aquest magazín Alfabes Comptades, dimecres estarem des de Ginebra i tindrem, doncs, protagonistes aquí en aquest espai. Tindrem dues jugadores que es preparen per aquest debut. Una és molt jove, és la Itziar López, s'ha recuperat d'una lesió dels creuats de la temporada passada, que la va tenir en blanc, i una altra és una jugadora balear que ja ha jugat competició europea, és la Maria Antònia Gomila. També tindrem temps per al bàsquet, perquè ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic Gavi Payet i el jugador Rai Solivelles, tota una institució al club, porta ja més de 10 temporades, i parlarem d'aquest inici amb una victòria i dues derrotes. I per acabar, hem d'explicar notícies de l'handbol Sant Cugat femení, que competeix a Lliga Catalana Or. És nouvingut després de l'ascens de la temporada passada. I atenció, perquè després de 3 jornades suma 3 victòries. També amb una altra institució, més de 12 anys a la porteria del conjunt vermell i negre, és la Maria Estevez. Ja ho veieu, un menú farcit d'històries personals i, com sempre, l'esport és protagonista. Comença l'esport en marxa. We'll be right back. I posem en ordre els números, els marcadors d'aquesta jornada amb la Carme Reverte. DSB Club Voleibol Sant Cugat 3, Aris 1.
Estrena victoriosa del conjunt santcugatenc davant el totpoderós Aris abans del debut a Europa de dimecres a Ginebra.
Parlem també de futbol, del Sant Cugat masculí 4, Sant Feliuenc 2.
Primer triomf de la temporada dels de Joel Bravo en un festival golejador.
Més futbol, Sant Cugat femení 6, La Roca 0.
Les santcugatenques sumen el tercer triomf en 3 partits i segueixen líders.
En bàsquet, Cornellà 61, és masculina 55.
Els de Gavi Payet cauen a la pista del líder, però planten cara.
En vol Sant Cugat 33, Bordils 30.
Els santcugatencs continuen invictes i en tercera posició.
En hoquei herba, l'Atlètic de Terrassa 2, Júnior femení 2.
Quart empat consecutiu de les santcugatenques que segueixen sense guanyar.
I acabem amb més futbol sala, en aquest cas Sant Quirze 6, Olímpic Floresta 3.
Primera desfeta dels florestans a la segona jornada de tercera divisió.
Esport en marxa, amb Joan García.
Comencem aquest esport en marxa amb regust europeu, perquè hi ha un club de casa nostra que després de 35 anys disputa per primera vegada competició europea, i això no és fàcil perquè els que portem anys i panys seguint l'actualitat esportiva, doncs únicament tenim dues modalitats, l'hoquei herba, el júnior masculí i el júnior femení, que han competit a Europa, més recentment el júnior femení, ho ha fet en dues vegades, va ser a l'EAQL, la màxima competició continental, una quarta plaça fa 2 anys i una tercera plaça, un bronze, fa 4. El masculí es va classificar per jugar a la prèvia d'aquesta EAQL fa 6 anys al camp del Polo i no va aconseguir la classificació final. I la veritat, sempre fa il·lusió, almenys pels que seguim l'actualitat esportiva, doncs gaudir de cites importants, cites històriques que sempre queden en el record de les pàgines dels clubs. I anem a parlar d'aquest club, del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que aquest cap de setmana va començar amb molt bon peu la Lliga Iberdrola. Va rebre un dels equips que sempre lluiten per estar a la part alta, com és l'Aris de Tenerife, i van derrotar per 3-16-1 el conjunt canari, una manera immillorable d'arribar a la cita europea. I per això tenim a l'altra banda del fil telefònic dues de les protagonistes d'aquest partit de dissabte, jugat a Valldoreix, i d'aquest proper partit, aquesta cita europea, dimecres a les 8 del vespre, davant al Ginebra. Per cert, al Ginebra ja explicarem la història avui i demà, farem una notícia especial. És un club que s'ha refundat moltes vegades, que té una torre de Babel d'incorporacions, jugadores alemanyes, jugadores de Costa Rica, jugadores d'Itàlia, i bé, va perdre el primer partit, ho va fer per 1-3, per tant, a veure què pot succeir. També després explicarem el sistema de competició d'aquesta lliga, on no se sumen els sets guanyats, sinó va per punts. Si guanyes 3-0 o 3-1, sumes 3 punts. Si guanyes 3-2, en aquest cas sumes 2 punts i l'equip perdedor suma un punt. Per tant, tot quedarà pendent d'aquests marcadors. Sense més retard, anem a parlar amb aquestes dues jugadores. Una d'elles és la Itziar López. Itziar, molt bon dia.
Bon dia.
I l'altra jugadora és la Maria Antònia Gomila, segona capitana de l'equip. Maria Antònia, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Bé, començarem parlant de l'Itziar López perquè la seva història té una curiositat bastant important. La pretemporada del curs passat es va trencar els lligaments creuats del genoll i va estar tota la temporada en blanc. I enguany torna a l'equip, ja ha disputat minuts, ho ha fet personalment des del nostre punt de vista molt bé i ha tornat amb un triomf a la Lliga i ara a les portes d'Europa. Itziar, no sé fins a quin punt què té de motiu tota aquesta història per tornar a jugar a la Lliga i, a més, estrena europea.
Doncs, bueno, per mi, la veritat que ha estat molt especial. Tenia moltes ganes de tornar a jugar, de tornar a estar amb l'equip i que era la millor forma amb una victòria i tenir a les portes un partit d'Europa. Llavors, jo sabia que volia tornar a la meva millor forma i he estat treballant molt per poder tornar així.
De qui te'n recordes? Quan surts a pista, tornes a gaudir d'aquests minuts, quin record, quina imatge, quina fotografia se't queda al cap?
Bueno, jo recordo sobretot mons pares, perquè han sigut els que han estat tots els dies amb mi, donant-me força, quan les primeres setmanes no em podia moure del sofà i em tenien que fer tot. I també, sobretot, del meu equip, tant les companyes com l'staff, que la temporada passada em van fer partícips de tots els dies, tots els entrenos i tots els partits, estan al seu costat, tot i que estigués a quilòmetres molt lluny. Totes les victòries eren seves i meves.
Tornar, debutar a la Lliga i ara també fer-ho a Europa, quan vas arribar, segurament ningú ni nosaltres ens imaginàvem que aquest dimecres el vòlei Sant Cugat posaria el seu nom a nivell europeu.
No, des de luego, el primer dia que vaig arribar a aquest club jo no pensava que en cap moment podríem jugar a Europa, però cada any que passava veia l'objectiu més a prop i realment és un regal de tots els anys de feina que porta el club, que porta aquest equip junt i per totes les companyes també que ho han estat lluitant i ara no estan. Llavors jo crec que és un regal i un premi per tot l'esforç que hem fet totes les temporades.
Parlem amb una jugadora més experimentada, tercera temporada d'una jugadora balear que ja té experiència a Europa, va arribar de la Barca Menorca, Maria Antònia Gomila, si em permets, Gomi, com et diuen totes les seves companyes.
Hola.
Gomi, com veus aquest debut europeu? I crec que començar amb bon peu a la Lliga potser és aquella embranzida necessària per donar seguretat a un projecte nou amb el Leo Passarini com a nou inquilí de la banqueta, no?
Sí, totalment. Crec que aquest partit primer ens ha fet agafar molt bones sensacions. Som conscients que la Lliga serà molt competitiva i així tot Europa incluït, però confiem en la feina que fem cada...
Dèiem que de la primera vegada que vas competir a Europa amb aquesta hi ha moltes diferències. Com ho veus? Com ho prepares? Diferent?
Com ho veus? Com ho prepares? Diferent?
Grup era molt més veterà. Nosaltres sí que és veritat que som un equip molt jove, però jugui a el nostre avantatge que fa molts anys que ens coneixem i que hem jugat juntes.
Parlant amb el Leo Passarini, l'entrenador em va dir, Joan, teniu opcions, hem analitzat el rival, sí que és veritat que ens faltaran dues jugadores que no sabem si poden canviar una mica l'inèrcia i el joc, han perdut aquesta primera jornada de Lliga 1-3, teniu confiança plena, entenc, perquè això és factible, no?
Sí, nosaltres afrontem cada partit com a puntuar o a guanyar. No sé, han de ser ambicioses per poder aconseguir els objectius. I estaria molt, molt bé que la primera vegada que el club que aconsegueix un hito com aquest poder guanyar i passar a la següent ronda.
I ara volia preguntar, amb aquest viatge europeu, entreneu demà a la tarda, després agafeu el vol, tindreu dues nits a Ginebra, Suïssa. Amb un equip tan unit, no sé si valoreu més el viatge també, a banda de la vessant esportiva, la vessant social, estar totes juntes, viure-ho una concentració d'aquesta manera en un alt nivell professional.
Doncs sí, bueno, sempre els viatges que fem tot l'equip juntes ens uneix molt més, a més amb les noves incorporacions també ens anirà bé per passar més estona juntes i res, pues, amb moltes ganes d'anar a Europa, viure aquesta experiència i tot el viatge i tot el que això té a veure i amb moltes ganes del partit de dimecres, lluitar-lo i el que diu la Gomi, aconseguir els màxims punts possibles.
Gomi, les brasileres, com s'han integrat aquest parell de jugadores? Una més jove, l'altra més experimentada. Com estan elles?
Molt bé, molt bé. La veritat que les dues noves incorporacions a nivell de jugadores considero que s'han adaptat superbé en el club i sobretot a l'equip. A nivell de joc i a nivell personal.
Per acabar, pregunta per l'Itziar i després per la Gomi. Quin seria el resultat ideal? Ja sé que guanyar per 0-16-3 seria ideal, però si us haguéssim de preguntar una través un resultat, quin seria, Itziar?
Doncs, jo crec que anar allà i jugar un primer partit d'Europa, dir un 3-0 una mica arriesgat pel fet de... Ens hem d'acostumar al joc, hem d'arribar allà, els nervis hi seran... Llavors, jo aposto més per un 3-1, un 3-2 guanyat. Però la idea és sumar.
I Gomi?
Però jo també tenim de tenir en compte que la pilota és diferent. És la primera vegada que anant fora totes juntes, crec que la pressió, el fet dels nervis, poden jugar males passades. Jo amb una victòria, independentment de sigui 3-1, 3-0 o 3-2, crec que és un bon resultat, perquè després tornem a casa. I dins casa és quan hem de ser fortes i no mos ha de guanyar ningú. Per tant, guanyant és un bon resultat.
La pilota dius que és diferent per aquesta competició europea. Entenc que entrenareu dimarts amb aquestes pilotes, no?
Exactament. La lliga espanyola juga amb una pilota i Europa se juga amb una altra. I tant avui com demà entrenarem amb la pilota que se jugui a la lliga europea.
I quines característiques té? Hi ha molta diferència o no?
És més petita, flota més... És diferent, sí. És diferent, tacte és diferent.
I per tu que has de rebre, doncs ja em diràs si no és important, no?
Sí, és més complicat, sí. Si no estàs acostumada, és més complicat, però bueno.
Molt bé. Coneixent la teva qualitat i la teva experiència, tant se val la pilota que sigui, que segur que ho fareu. Molt bé. Gomi i Giar Llobet. Giar Llobet i Gomi. Ens veiem dimecres. Cugat Mèdia es desplaça fins allà per fer aquesta cobertura del partit. Tota la sort del món. Us hem preparat alguna petita sorpresa que ja anireu coneixent durant la setmana. I molta sort i a gaudir d'aquest viatge europeu que, sens dubte, és únic per al club i també per vosaltres. Una abraçada a les dues i ens veiem dimecres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Deixem ara el vòlei i passem a parlar de bàsquet, perquè la Unió Esportiva Sant Cugat afronta la segona temporada a Supercopa Catalunya, que és la màxima categoria en l'àmbit català de casa nostra, i fins al moment 3 jornades, una victòria, 2 derrotes, la victòria aquí a casa contra el Martinenc fa 2 jornades, i aquesta doncs han caigut derrotats a la pista del líder, el Cornellà, que de moment suma 3 partits, 3 victòries. Per parlar de l'actualitat d'aquest equip en aquesta nova campanya, tenim el tècnic que continua la temporada passada, que és el Gavi Payet. Gavi, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Sempre que convido per 10... Llavors,
continua una mica la maldició, esperem trencar-la algun dia aviat.
Espero, convidaré quan guanyeu algun altre partit, perquè quan t'envio la producció és dimecres...
Això sí, però bé, la feina ha de ser nostra per trencar-ho, és un repte més.
Però he vingut partits al PAF 3 i heu guanyat, eh? O sigui que jo no sóc...
Molts.
I sobretot el tram final, eh?
I tant, res a veure.
I també tenim una altra institució de la UES, el Rai Solivelles, més de 10 temporades al primer equip. Rai, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta d'aquesta UESC. La temporada passada també va començar de manera irregular, però va costar més que arribés una miqueta a la victòria. Aquest any, a la segona jornada, ja ha arribat. No podem buscar ni cercar paral·lismes perquè l'equip és bastant nou i la dinàmica doncs ha començat de manera totalment inversa, no?
Sí que és cert que crec que, tot i que l'equip és bastant nou, una mica l'experiència, la competició la tenim, no? L'any passat era una novetat per tothom i ara tant alguns jugadors que hem incorporat que ja estaven a la categoria com els que tenim l'experiència de l'any passat, crec que sí que ens dona un punt que no tampoc hem d'oblidar, no? Una mica el passat recent, crec que en aquest aspecte ens ajuda. I llavors, doncs bé, ja hem pogut començar traient la primera... Doncs a base de treball, no? I d'esforç, donada la situació que tenim actualment a l'equip.
Parlàvem de la plantilla, molts canvis, pràcticament més del 50%, heu apostat més per un equip gros, físic, no? Que domini aquest aspecte del bàsquet. Satisfet amb la plantilla?
Sí, 100%. Vull dir, al final, ens agradaria no fer tants canvis, no? Un objectiu que nosaltres tenia una mica quan jo vaig entrar era tenir una mica més d'estabilitat, perquè cada cada any a la UESC, sí que és cert que hem patit bastants canvis. Però bé, ja que havíem de fer aquests canvis, i els canvis inclús no desitjats, no?, de jugadors que haguéssim volgut que continuéssim, doncs hem d'aprofitar per adaptar-nos molt millor a la categoria, i crec que hem fet una plantilla que està més adaptada a la categoria, com a mínima, ja no a un partit, no?, sinó per poder treure un resultat més a mig plaç.
Hem de dir que en aquest inici de temporada tenim una plaga de lesions que ha afectat i molt l'equip. Lluitar contra això, com s'aconsegueix?
Doncs és una pregunta que jo m'he anat fent a mi mateix i m'és difícil poder donar la resposta, perquè al final crec que intento pensar, ostres, com un club més professional que nosaltres podria estar lluitant, no? Per exemple, ara veus el Barça de futbol, no? I si li passa al Barça de futbol amb tots els recursos que té, els mitjans, les cures, l'atenció, i tenen les baixes que tenen, nosaltres què hem de fer, no? Com ho hem de fer? Llavors, bueno, crec que aquí hi ha un paper molt responsable individual de cada jugador d'intentar tornar amb les millors condicions possibles, estan lluitant contra la seva lesió, per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres a nivell de club, doncs, el que intentem és donar tot el suport possible i això, doncs, també genera oportunitats de cara a entrenaments i també partits a la cantera, no? Som el club més gran de Catalunya i si el club més gran de Catalunya no aconsegueix treure cap jugador una mica que ens ajudi, doncs també nosaltres estaríem fent una mica malament les coses, no? Jo crec que s'ha de mirar des de diversos punts de vista diferents.
Donar un cop d'ull, tenim un jugador que encara no pot ser inscrit, és el Chris Bonasebi, un jugador del Congo, que us ha de portar bastant, 2-0-2.
2-0-8.
2-0-8. Bé, 6 centímetres tampoc es noten, com que és tan alt, no? En bàsquet sí, eh?
Sí, es nota. Sí,
i a la vida real també. Si s'incorpora aquest jugador, podríem dir que tindríem ja la cirereta del pastís completa, no?
Sí, el Chris és una mica la cirereta. El tema una mica amb el Chris és semblant al tema que tenim actualment amb el Breima. Són jugadors que ja van venir fa anys des dels seus respectius països aquí a Sant Cugat, la seva primera experiència fora del seu país i lluny, estem parlant de nanos que han vingut aquí amb, doncs això, amb 13, 14, 15 anys, i bé, després han tingut les seves oportunitats fora de Sant Cugat, oportunitats, podem dir una mica més, doncs professionals, no?, per almenys a nivell de poder viure, i per diferents situacions de la vida, doncs ara, bé, doncs tornen a estar una mica amb nosaltres, per recuperar aquest nivell que van tenir en una part, perquè és una oportunitat que nosaltres els hi donem, però a la vegada són uns jugadors d'un nivell físic molt important que també ens donen un retorn molt gran, no? I després també hi ha un component, aquest tipus de jugadors estan aquí per un component sentimental molt gran, no? Doncs el Breima, o el cas del Chris, que havia estat aquí de petit, per nosaltres que torni a casa, que té amics aquí, que no és un... no és ben entès un estranger més que ve de fora per jugar i estar a l'equip i estar, sinó que són gent que el considerem part de la família de Sant Cugat.
L'objectiu, la temporada passada es va patir per intentar assolir la permanència. Molt. Podem dir que es pot fer un passet més aquesta temporada?
Jo crec que sí, o sigui, si hem intentat construir l'equip que hem construït i que ens ha costat molt d'esforç, i dir ara que podem estar més amunt, però crec que el projecte ja té una maduresa una mica més i crec que és una mica el moment. Després el dia a dia ens portarà, no? Necessitem recuperar la gent, està clar que amb la situació que estem ara és molt, molt límit i guanyar és una gesta heroica, però sí que si mirem l'equip que tenim i el que, com a mínim la plantilla que tenim i l'equip que podem arribar a ser, crec que sí que hem d'intentar estar lluitant a la part d'amunt i per què no, pues, somiar amb aquesta final a 4 final, no?
Molt bé, doncs, Gavi Payet, tècnic de la UES, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe a l'Esport en Marxa. I parlem al Rai Solivelles. Bé, Rai, 10 temporades a l'equip. Aquesta, com la veus, tenint l'experiència de la temporada passada, que és el referent més recent, no sé com veus el vestidor, les noves incorporacions, una mica les teves sensacions per aquesta experiència prèvia, aquesta trajectòria.
Bé, la veritat que aquesta temporada l'encarem amb moltes ganes, personalment també perquè, bueno, sóc el capità aquest any i m'ha tocat fer aquest paper. I bé, l'experiència l'any passat a Supercopa va ser molt positiva per nosaltres, ens va agradar molt competir aquesta lliga, una lliga amb molt nivell, i tot i totes les incorporacions que hem fet, crec que tenim un equip molt bo per competir i per aspirar. Hem aconseguit fer un equip on els nous s'estan integrant molt bé, i això ens ajuda molt dins la pista, però com diu el Gavi, les lesions ens estan perjudicant en aquest sentit i tenim ganes de recuperar tothom.
Quin discurs hi ha dins del vestidor pel que fa als objectius?
Bé, tenim uns objectius optimistes. Creiem que podem aspirar a estar amunt, però és veritat que això no es dona d'un dia per l'altre, sinó que hem d'anar treballant entreno cada partit i ficant-nos objectius a poc a poc, no? Com diu el Xolo, partido a partido. Uh-huh. I, bueno, bé, a poc a poc jo crec que ho podrem aconseguir, la veritat.
Els equips o el nivell de la temporada passada és més alt que el d'aquesta o no?
El
nivell dels equips, el grup d'equips que teniu, com ho valores? Mirant una miqueta enrere i ara al present.
Bueno, els equips contra els que juguem, la veritat és que tenen un nivell molt alt i potser inclús una mica més. Vull dir, la lliga és molt competitiva, no hi ha cap partit que es guanyi... Bueno, tots els partits seran molt igualats i hem de respectar tots els rivals perquè serà molt difícil guanyar.
Aquest rol de capità, com l'entomes?
Bé, bueno, amb ganes m'ha tocat.
I... Per sorteig o per decisió?
No, per veterania ja, l'equip. No sóc el més gran en edat.
Quants anys tens?
Jo, 23.
I ets capità, imagina't.
Sí, sí.
L'equip jove, eh?
Sí, sí. La veritat que el més gran, no sé, tenir 25 o
25.
Sí, 25, i som un equip molt jove, però això ens agrada molt, no? I ens ajuda perquè tenim moltes ganes de jugar, de competir, de fer-ho bé, i aquest rol de capità, bueno, l'encaro amb, la veritat que amb ganes perquè ja vaig ser-ho de petit en alguns equips i crec que ho puc fer bé.
Ja tens experiència?
Bé, una miqueta, sí.
Ets dur com a capità o no?
No, la veritat que no, no gaire.
Se'l veu, Gavi? És bona persona, no?
És molt bona persona.
Molt bé. Per acabar, volia preguntar, aquesta setmana Martorell, 1-3, sí. Una victòria, i 1-2, una victòria i dues derrotes. Aquí a casa us heu de fer forts, no?
Aquí a casa hem de treure tots els partits o competir-ho al màxim. Vull dir, som un equip molt, molt potent i a casa hem de donar la talla i no podem deixar perdre cap partit. I crec que ho aconseguirem, perquè la veritat que crec molt en aquest equip.
Molt bé, doncs, Rai Solivelles, jugador i capità, aquesta temporada t'estrenes amb aquesta responsabilitat afegida, si ho podem dir així. Molta sort.
Gràcies.
Al partit d'aquest diumenge contra el Martorell, doncs, tant de bo sigui la segona victòria, continuem amb aquesta bona dinàmica a casa, i anar escalant posicions i amb aquest repte ambiciós d'intentar mirar una mica més lluny de la permanència, per això, com tu has dit, no es dona un dia per l'altre, sinó és una constància i una trajectòria i un treball. Moltes gràcies per ser-hi i tota la sort del món.
Moltes gràcies.
Parlar d'un equip que ha començat com un coet a aquesta competició. Ens referim al femení de l'handbol Sant Cugat, que debuta ahir a Català Nord i ha guanyat els 3 partits en un inici, doncs, molt brillant de l'equip santcugatenc. I per parlar de tot aquest inici de temporada, tenim a l'altra banda del fil telefònic la portera i tota una institució a l'handbol Sant Cugat, com és la Maria Estevez. Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Moltíssimes gràcies per deixar-nos aquesta oportunitat de parlar a la ràdio.
Bé, Maria, parlem d'aquest inici. Us esperàveu a començar així amb 3 victòries en 3 partits, tenint en compte que són nouvingudes a la categoria?
Doncs no, la veritat és que no ens ho esperàvem gens, perquè realment pensàvem que seria una lliga molt superior. El que passa és que nosaltres potser portàvem moltíssim temps en una categoria que pel nostre nivell no ens tocava, i hem vist que no és impossible estar al mateix nivell que les altres jugadores d'aquesta categoria. Tot i que sí que ens ho estem prenent molt seriosament i estem practicant moltíssim i tenim moltíssima il·lusió, i jo crec que aquesta motivació també ens està ajudant molt a seguir amb aquestes victòries.
De l'equip, què destacaries en aquest tram inicial de competició?
Sobretot destacaria que crec que ens hem pres aquest ascens com amb molta seriositat, i això ens ha donat moltíssima motivació, moltíssimes ales. Estem molt contentes de l'avenç que hem fet com a equip i com a club, i estem analitzant molt els partits, estem analitzant molt a les contràries, i és això, la seriositat i la motivació.
Tenint en compte com vau acabar la temporada passada amb aquest anhelat i desitjat ascens, creus que aquesta inèrcia de la passada campanya us està afavorint en aquest inici?
Sí, totalment. Acabar d'aquesta manera, en aquest punt tan àlgid, a la temporada passada, i passar una lliga nova, una lliga superior, que moltes de nosaltres hem estat a punt de tocar moltes vegades, però no ho havíem aconseguit, ha sigut una energia, unes ganes, també un somni complet per algunes de nosaltres, com que ja portem molts anys al club i mai havíem estat competint a aquest nivell, i penso que realment pertanyem a aquesta lliga i hem vingut a fer-nos el nostre lloc.
També no podem passar per ara l'arribada d'Héctor Gómez, nou tècnic substituint a Marc González. Què us aporta l'Héctor? Indudablement ja us coneixia de fa anys, no?
L'Héctor el coneixem des de fa molt de temps, forma part del club, era un gran defensa, i segueix sent-ho, un gran defensa del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat, i la veritat és que ens aporta moltíssim coneixement i moltíssima experiència en el terreny de joc a un nivell més elevat. Ell coneix aquesta sensació d'estar realment en una lliga superior on t'has d'enfrontar a equips molt iguals a tu, que ja no són fàcils, que ja no pots anar relaxat, que has d'anar, que ho has de donar tot per poder passar i poder guanyar i poder seguir. Llavors ell ens dona moltíssima experiència en el terreny de joc i també en el terreny personal, en molta empatia en com estem vivint nosaltres i sobretot molt coneixement de l'handbol.
Pel que fa a l'equip, no sé si es parla d'ascens al vestidor.
La veritat és que només portem 3 jornades i hem tingut bastant encert en aquestes 3 jornades, però igualment de moment no es verbalitza, no es parla d'això, perquè sabem que encara queda moltíssima temporada, que poden passar moltes coses, però tenim moltíssima il·lusió. I si es donés el cas de l'ascens, ho abordaríem amb la màxima il·lusió del món.
Parlem de la teva aportació a l'equip. Ets portera, 12 anys al capdavant d'aquest primer equip. Podem dir que l'equip femení viu la situació més dolça d'aquests últims 12 anys, d'aquesta última dècada?
La veritat és que jo crec que sí, perquè fa molt de temps que jo formo part d'aquest equip, sobretot porto 10 anys en el sènior, i sobretot a nivell de número i d'aportacions de joves, vam patir fa molts anys, vam patir una davallada a nivell generacional, les noies no es volien apuntar en vol, i jo crec que amb aquestes victòries, de la manera com s'ha canviat aquesta visió de l'handbol femení, el club, persones del club que ens han ajudat i que ens han vingut a veure, que ens han donat ales, ens han donat il·lusió i motivació, a partir de tot això hem aconseguit que més gent es senti involucrada i hem aconseguit tenir un equip més nombrós, cosa que també dona moltíssima qualitat i fa que aquestes coses, com un ascens, siguin possibles.
I a nivell personal, com et sents en aquest equip i quines perspectives i objectius tens de cara a aquesta temporada?
A nivell personal, jo penso que és una experiència increïble. Jo porto moltíssims anys somiant amb aquest ascens, amb aquesta possibilitat de jugar en lligues superiors, de posar-me a prova, i crec que estic en el moment perfecte i que totes ho estem, de formar part d'aquesta experiència i a veure fins on ens porta i fins on duren aquestes ganes, aquesta seriositat i aquesta motivació.
Doncs Maria Estevez, capitana i jugadora de l'handbol Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort, i tant de bo continuï aquest bon ritme de victòries, que de moment esteu invictes i al capdavant de la classificació.
Sí, doncs moltíssimes gràcies per donar-nos veu, per donar-nos visibilitat. Visca l'esport femení i que tingueu un molt bon dia.
Esport en marxa, amb Joan García. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 7 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bon dia, Miqui Núñez, Buos, Blaumut, Detallets i Ginestar. Són només alguns dels noms propis que aquest cap de setmana no ho han donat tot per un públic d'allò més especial. Infants que han trobat el seu espai en el Petits Camaleons, un festival que se celebra a l'entorn del Teatre Auditori d'aquí Sant Cugat i que ha arribat amb les entrades exaurides. De fet, ha estat una edició que l'organització qualifica com a històrica, amb 10.000 assistents. Per als artistes, actuar davant la canalla és tot un repte com han explicat Miqui Núñez, Ginestà i Detallets. Els escoltem.
Els nens són reals, diuen la veritat tota l'estona, per tant, si s'avorreixen, deixaran de ballar, i si ballen és que s'ho estan passant bé, o sigui, molt guai.
És que ens encanta tocar per infants i per famílies. Crec que s'haurien de fer molts més concerts en aquest horari perquè tothom pugui gaudir amb les mateixes condicions i per nosaltres vindríem cada any.
No cada dia es toca per un públic familiar i ara vam venir fa 3 anyets i ens ho vam passar superbé. A més, són bolos molt compactes i molt, molt intensos.
Pensant en el futur, el creixement d'aquest festival del Petits Camaleons només podria passar per celebrar-se en 2 caps de setmana. Per tant, veurem què passarà en la següent edició prevista per l'octubre de 2025 ja. Una informació i uns vídeos i fotografies que poden també ampliar d'aquest festival, que, com dèiem, ha plegat 10.000 persones aquí a Sant Cugat. Tot això ho poden ampliar, com dèiem, a Cugat Mèdia, a www.cugat.cat. Més enllà del Petits Camaleons, també és notícia que els Mossos d'Esquadra han detectat un increment en les estafes telefòniques i cibernètiques, especialment aquelles que es fan passar per companyies de subministraments o entitats bancàries. Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos a Sant Cugat, ha explicat al magazín Faves Comptades com funcionen aquestes estafes i com podem protegir-nos tots plegats. Massa explica que els estafadors solen obtenir dades personals de forma fraudulenta i després contacten amb les possibles víctimes oferint-los algun tipus de benefici econòmic a canvi d'actualitzar les seves dades. El consell es diu desconfiar si algú ja et promet un benefici a canvi que tu li prestis les dades, diu a la gent en aquest espai del magazín de Ràdio Sant Cugat. Tots aquests consells i molts més, de fet, els poden ampliar a Cugat Mèdia a www.cugat.cat. La festa del barri del Monestir Sant Francesc ha tancat 3 dies intensos d'activitats per a totes les edats, on s'ha enfortit el vincle de pertinença entre la ciutadania. La rua amb el Caporales, Sant Simón, Cochabamba, tot un clàssic d'aquesta festa, el show dels casals dels avis de l'Associació de la Gent Gran de Sant Cugat, la jam musical amb grups locals i el bingo musical han potenciat el ritme entre els assistents. La cultura popular també ha estat present amb els diables i els gegants. La paella popular ha estat un punt de trobada destacat per cohesionar i potenciar el vincle identitari del barri. La membre de la xarxa Monestir Sant Francesc, Mireia Gallego, es mostra satisfeta per la resposta de la ciutadania en una festa molt participativa.
Que tothom se senti part del barri i realment és així. O sigui, cada vegada és més multitudinària i cada vegada les nostres activitats tenen més difusió i més impacte, no només al nostre barri, sinó fora, no? I el que demanem és això, no? Més suport per part de les institucions per poder dur-les a terme d'una manera efectiva i que realment la gent senti el barri com seu.
I la festa del barri Monestir Sant Francesc, que es va iniciar de fet divendres amb el pregó càrrec de l'extècnica municipal que donava suport a la xarxa d'entitats del barri, Pati Lepe, i el membre de l'Associació de Comerciants, Toni Gual.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Bona tarda, és dilluns 7 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bon dia, Miqui Núñez, Buhos, Blaumut, Detallets i Ginestà. Són només alguns dels noms propis que aquest cap de setmana no ho han donat tot per un públic d'allò més especial. Infants que han trobat el seu espai en el Petits Camaleons, un festival que se celebra a l'entorn del Teatre Auditori d'aquí Sant Cugat i que ha arribat amb les entrades exaurides. De fet, ha estat una edició que l'organització qualifica com a històrica, plaça, sinó també per la implicació dels membres de la colla. Víctor Vieta és el president d'aquesta entitat.
Hem picat pedra, hem tractat il·lusió, hem adreçat a tota la gent que creiem i que sabíem que serien contents venint.
i això és el començament. És a dir, ens queda molta feina per davant, però amb molta il·lusió, i estem convençuts que sempre que els demanem podrem comptar amb moltíssima d'aquesta gent i amb molta altra gent del poble i de Sant Cugat.
Els castellers de Lleida han guanyat la jornada de dissabte del concurs de castells gràcies al 2 de 8 en folre, que han carregat en cinquena ronda, a més del 2 de 7 i el 3 de 8, sumant un total de 2.375 punts. En segona posició s'ha situat la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau amb el primer de 5 de 8 de la seva història, un castell que els del barri tarragoní han acompanyat del 3 i el 4 de 8 aconseguint 2.345 punts. Els castellers de la Vila de Gràcia han obtingut el tercer lloc amb el 2 de 8 en folre carregat i el 3 i 4 de 8 amb 2.135 punts. Sant Cugat acull des de demà dimarts, que és 8 d'octubre, el Festival Nacional de Poesia, que enguany arriba a la seva 24a edició i s'allargarà fins al dia 29 del mateix mes. La programació d'enguany se centra en la celebració del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés i el de la mort de Joan Salvat Papaseit. El primer de la vintena d'actes que acollirà la ciutat porta per títol Llegat Estellés, Fer Estelles al vers, una proposta de diàleg entre els poetes Enric Casasses i Eduard Marco en una sessió conduïda per Gemma Ventura. La iniciativa poètica es farà a la sala Clave de la Unió a les 7 de la tarda. Durant aquests dies es podran també escoltar a més veus com les de Martí Sales, Feliu Formosa, Àngels Gregori, Josep Pedrals i Rodrigo Cuevas, entre d'altres, i comptarà amb la presència d'una trentena de poetes, músics i actors i actrius que faran de Sant Cugat l'epicentre de la paraula escrita, com ha destacat la regidora de Cultura, Núria Escamilla. L'escoltem.
Realment, Sant Cugat és una ciutat capdavantera en la promoció de cultura, però amb aquest Festival Nacional de Poesia esdevé també un epicentre de la paraula escrita, fent possible que la difusió i la celebració de la poesia arreu dels països catalans.
L'espectacle inaugural serà el 15 d'octubre, que és dimarts de la setmana vinent, i porta per títol Les veus del poble, sota la direcció de Jordi Bosch, amb Victòria Pagès i Jordi Buixaderas a l'escenari, amb l'acompanyament d'Albert Bové Trio. I la cloenda serà una posada en escena de Si una emergència, que és el darrer llibre de Mireia Calafell, a càrrec de la mateixa poeta i del músic Nil Ciuró. Ara, esports. I comencem parlant del Sanco, que ha passat per rebre per sobre, volíem dir, de la Roca Penya Blanc i Blava, amb un 6-0, en el que ha estat la tercera victòria en els tres primers partits de les Vermell i Negres. Tot i que feliç amb la golejada, l'entrenador del Sanco de futbol, Raül Raposo, s'ha mostrat prudent i ha detectat detalls millorables a l'equip. L'escoltem.
S'han vist coses on hem de millorar o hem estat una miqueta pitjor que els equips, que els partits anteriors. Crec que el bo és que som conscients i hem de treballar-ho, però molt content perquè les noies estan jugant molt bé, la seva actitud és molt bona, treballen molt bé durant la setmana, entenen les situacions, són molt llestes, a part de bones, són molt llestes i són molt bones companyes, que és importantíssim.
Les de Raül Raposa són líders de preferent juntament amb el Girona i el Terrassa i la pròxima jornada visitaran el camp del Porqueres. Això pel que fa a futbol, i parlem ara d'handbol perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha superat per 33-30 el Bordils a la jornada 3 del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs s'han dominat des del principi al maig i han arribat al descans amb un avantatge de 6 gols, 17-11. A la represa, el maig ha estat marcat per diferents decisions de la taula arbitral que ha provocat diferents exclusions per a tots dos conjunts. En el darrer minut s'ha arribat amb un gol d'avantatge per als vermell i negres que han certificat el triomf amb una gran diana de Jordi Sancho. Els santcugatencs són tercers a un sol punt dels dos colíders, que són el Sant Vicenç i l'Oar Gràcia. El tècnic de l'equip, Haritz Salvador, lloa la feina dels seus jugadors en un context difícil de la pressió davant un equip molt competitiu com és el Bordils. L'escoltem.
L'equip ha estat excel·lent. Havíem estat un partit fora de lo comú molt estrany, moltíssimes exclusions. És molt difícil jugar-los pels dos equips. Són situacions que no entrenes, situacions de dos jugadors més, de dos jugadors més. Penso que tot i així han tirat d'ofici, han fet un partidàs, han controlat els nervis. Evidentment hem comès errors, però avui s'ha de felicitar els nanos, perquè hem tret un partit en unes situacions realment molt estranyes, amb molta pressió, i avui tocava treure dos punts i s'han tret i ja està. Felicitar els nanos.
Els d'Àrid Salvador visiten la propera jornada la pista del Montcada, que és cué sense puntuar. I tanquem amb una altra qüestió, perquè la primera edició de la cursa solidària Som Vallès Trails s'ha estrenat aquest dissabte amb la participació d'unes 500 persones i assolint, de moment, 50.000 euros de recaptació per a la Fundació Encolliga. La sortida ha tingut lloc a les 8 del matí al parc del complex esportiu municipal Can Xarau de Cerdanyola i els 60 equips han començat el recorregut de 68 quilòmetres que ha passat per Sant Cugat, entre d'altres municipis del Vallès Occidental. Els equips formats per 6 persones han tingut 16 hores per acabar la ruta i han hagut de recaptar un mínim de 600 euros per fer la marxa. Tot i que el gruix dels donatius ja s'havia fet, l'organització també espera que recaptin 10.000 euros més fins al 5 de novembre, ja que les donacions, atenció, es poden seguir fent fins llavors a la web somvallestrail.cat. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació Encolliga, una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 7 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet, a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Un golpe en el pecho para poder saltar el vacío. Nostalgia ha tomado su lugar y amenaza con quedarse dentro. Miles de almas que no se pueden tocar se preguntan si esto es el infierno y cuánto va a durar. Escrito su nombre.
Notícies en